Buenas tardes.
Buenas tardes.
Observo, com tothom haurà observat, que el temps passa, és l'únic que fa el temps, no té gaire feina, i aleshores es dedica a passar. I passa implacablement, i avui som dimarts, ahir érem dilluns, demà dimecres, i segons l'organització d'aquestes reunions, això s'acabarà el divendres. Vol dir, per tant, que només tenim 4 dies per aquestes presentacions. I, evidentment, em sembla que 4 dies no són prou per dir totes les coses que jo, en principi, volia dir, que potser eren massa, però en tot cas m'hauré de limitar a dir-ne menys de les que s'havien anunciat, perquè, per exemple, el que s'havia anunciat era que, després d'haver presentat el mètode integracionista en general i exemples, hauria presentat certes idees epistemològiques bàsiques i exemples, i després certes idees ontològiques bàsiques i exemples, i després aniria en certs altres camps com ètica, estètica i filosofia política. Encara penso que el dijous m'agradaria dir algunes coses sobre conceptes subjacents a la reflexió ètica, i el divendres, potser d'una manera més general, el podríem dedicar al que jo he anomenat qüestions pendents, és a dir, qüestions d'estètica, qüestions de filosofia política, sobre els quals podríem nosaltres bellament dialogar i discutir. Seria més aviat que una presentació, un diàleg. De manera que em queda molt poc temps per aquesta massa més important, al meu entendre, que seria epistemologia i ontologia, però afortunadament, almenys des del punt de vista que tinc ara, tot això està exposat en llibres i exposat de la millor manera possible. Em refereixo a llibres tals com Els fonaments de filosofia, com De la matèria a la raó, com de l'ésser i la mort, com les indagacions sobre el llenguatge, com alguns altres assajos que estan repartits en altres indrets, de manera que si alguns de vosaltres s'interessa especialment per detalls sobre aquestes qüestions, els pot trobar en aquests llibres. De fet, el que jo he tractat d'evitar era repetir massa el contingut dels llibres i prendre algunes d'aquestes qüestions des d'angles diferents. Bé, avui dia i demà, el que podríem fer potser, si el temps se'ns dona, és lligar a dos els discursos, entro aquest mot perquè avui està una mica de moda, però l'entro en un sentit que em sembla perfectament acceptable, els discursos epistemològic i ontològic. Vam dir els dies passats que era difícil o potser impossible destriar entre l'aspecte epistemològic i l'aspecte ontològic, i el mateix passa quan procedim a fer un discurs d'aquestes dues aspectes fonamentals de la filosofia. És a dir, en aquest cas el que se'ns presenta són certs conceptes bàsics, entre ells el concepte que ja vaig presentar ahir, el concepte de referència. El concepte de referència el considerava jo especialment important perquè és un concepte sense el qual gairebé no podem parlar de la realitat, o sense el qual no podem pressuposar que hi hagi alguna realitat. Per entendre una mica el que vull dir per concepte de referència, parlaré simplement, o introduiré simplement, una distinció que avui tothom coneix, que és tan coneguda que gairebé no havia necessitat d'esmentar-la, però que segueix sent fonamental. Gottlob Frege va distingir entre significació i referència. Aquesta distinció entre significació i referència ha estat molt discutida. Jo mateix, ja que m'hi referia algunes vegades a algunes obres, l'he discutit en cert detall en un article que es titula Qüestions de mots, que són no qüestions de mots sinó qüestions de coses, ja que al mateix temps que hi ha una relació intrínseca molt forta entre epistemologia i ontologia, hi ha també, al meu entendre, una relació molt forta entre qüestions de mots i qüestions de coses. En un article titulat Qüestions de mots, vaig discutir amb el major detall possible diferents versions i crítiques que es poden donar a la distinció bàsica de Frege entre significació i referència. Però, en el cas de que alguns de vosaltres hagueu oblidat de moment de vegades passen coses que un oblida les coses més essencials, presentaré en 3 mots Què vol dir aquesta distinció? Potser trobant l'exemple, el mateix exemple que Frege va donar i que es troba en tots els llibres. Prenem com a exemple de significació l'expressió l'estrella del matí, l'estrella matutina. Què vol dir l'estrella matutina? Vol dir una estrella que surt al matí. No vol dir una estrella que surt a la tarda, ni una estrella que surt a la nit, sinó una que surt i només surt al matí. Què vol dir estrella vespertina? Vol dir una estrella que surt a la tarda, al vespre. De fet, hi ha un mot català perfectament adequat, una estrella que surt al vespre i que no surt al matí ni surt a la nit, sinó que simplement surt al vespre. Ara, això que vol dir estrella matutina i estrella vespertina es refereix, segons Frege, a una sola i mateixa entitat, és a dir, al planeta Venus. Aquí tenim, doncs, per tant, una presentació molt clara, encara que després s'hagi sotmès a molts dubtes, però molt clara per al nostre propòsit, entre el que es vol dir per significació i el que vol dir per referència. Per referència es vol dir allò del qual es parla, sigui el que sigui. I per significació es vol dir el llenguatge, els mots, les frases, els instruments conceptuals que s'usen per tal de parlar d'alguna cosa, en aquest cas de Venus. Aquesta distinció entre significació i referència està lligada, al meu entendre, amb totes les variants que es vulguin, està lligada amb aquests conceptes aparentment dicotòmics que s'han emprat tan sovint en epistemologia i també en ontologia, ja que ara estem parlant de les dues coses, parlem de mots i parlem de coses. Ahir em vaig referir a la distinció kantiana, però que després ha persistit en diferents versions, entre allò que és posat, posat vol dir allò que un subjecte que coneix o allò que un coneixement estableix com a condició necessària per conèixer alguna cosa, i allò que és donat, és a dir, la realitat mateixa, que es pot donar de diverses maneres, ja sigui només per la sensació, ja sigui a la intuïció, ja sigui no donar-se en absolut, o sigui donar-se només com a fenomen, però només com a realitat en si, etc. etc. És a dir, aquí tenim que el posat està lligat, evidentment, a significacions. Aquestes significacions poden no ser estrictament frases lingüístiques, poden ser, per exemple, sistemes conceptuals, o poden ser sistemes simbòlics, però hi ha una relació indubtable, mateix, al meu entendre, entre la distinció significació-referència i la distinció posat i donat. El mateix passa amb altres distincions que s'han presentat i s'han desenvolupat en el curs dels darrers 100 anys. Moltes vegades els filòsofs pensen que diuen coses molt noves, i de fet, de vegades diuen coses molt noves, però també és veritat que molts dels conceptes bàsics fonamentals són, d'alguna manera, versions, modificacions, potser amb més gran precisió, de certes distincions bàsiques que s'havien ja establit abans. Això passa justament amb aquesta sèrie de nocions de les quals estic parlant ara. La distinció entre posat i donat, kantiana, és una distinció que no és exactament igual, això no ho pretenc de cap manera. El que vull dir és que si es fa una comparació, els problemes que suscita la distinció entre posat i donat s'assemblen i de vegades es repeteixen a la distinció entre significació i referència, perquè si el posat no tingués cap significació, no es podria parlar en temps del posat del que se suposa que es dona a la consciència. En el cas de Kant, evidentment, el canvi és fonamental en un sentit. En el cas de Kant es tractava de la relació consciència-realitat. En el cas de Frege i de les subsegüents versions es tracta de la relació entre llenguatge i allò del qual es parla. És a dir, la consciència ha esdevingut, en el curs dels darrers 50 o 60 anys, o potser més, des de Frege, ha esdevingut llenguatge. Em sembla a mi que parlar de llenguatge no és el mateix que parlar de consciència. Es podria dir que parlar de llenguatge és una mica una depuració de la consciència, en tant que consciència arrastra encara, arrossega encara, sentits psicològics que no té la noció de llenguatge. De fet, aquests sentits psicològics havien estat eliminats ja curosament per altres versions de consciència. Prenem un cas, la consciència intencional en el sentit de Husserl, que ja era la consciència intencional en el sentit de Brentano. Encara que s'empri el mot consciència, aquesta consciència no és una consciència real, no és un subjecte biològic que tingui un modus d'operació fonamental del qual pugui anomenar-se consciència. De manera que ja en Husserl hi havia aquesta noció de consciència i de fet s'ha vist cada vegada més que al principi semblava haver-hi aquesta mena de lluita i de contraposició entre la tradició fenomenològica i la tradició analítica, i després s'ha anat veient que aquestes contraposicions no eren tampoc tan formidables com semblaven a primera vista. I fins i tot hi ha hagut autors recentment com Mohanty, un autor d'origen indi que ensenya als Estats Units, no molt lluny d'on visc, que ha escrit pertinentment sobre terminologia i sobre filosofia analítica i sobre filosofia del llenguatge dins d'un mateix marc, i ho ha fet d'una manera perfectament natural, no ha necessitat falsificar res per indicar que la consciència intencional en el sentit de Husserl era en el fons llenguatge, en el sentit de Frege, en el sentit de Bertrand Russell, en el sentit de Wittgenstein o en el sentit de molts altres autors de la tendència analítica. De manera que aquí tenim, per consegüent, contraposicions a terme que tenen sentit epistemològic, que tenen sentit ontològic al mateix temps, i em voldria referir amb alguns altres. Per exemple, s'ha parlat molt també de la relació entre marc i contingut. Aquesta relació, de vegades, s'ha intentat eliminar-la o almenys considerar-la des d'un punt de vista molt diferent, com passa, per exemple, amb Carnap, en virtut dels dubtes que va presentar sobre la distinció, li va servir això per eliminar el que ell considerava com a problemes ontològics inútils. Recordin vostès que, en el sentit de Carnap, tenia sentit preguntar quina és la diferència entre números reals i números algebraics, però no tenia sentit preguntar què són els números en general, perquè no hi havia marc, no hi havia marc conceptual que correspongués a una realitat que es pogués dir els números. Però, en la major part dels casos, llevat d'aquest extrem de Carnap, gairebé tots els autors, sigui analítics o, en aquest cas, també fenomenològics, han acceptat la distinció entre marc i contingut, i el contingut és allò del qual es parla, una vegada més, i el marc és els termes dins els quals o en els quals es parla d'allò que es parla. La distinció entre marc i contingut és diferent de la distinció entre significat i referència, perquè la distinció entre significat i referència planteja un problema molt interessant i molt important que de vegades no es veu tan clarament a les versions subsegüents. L'exemple que he donat abans, que és l'exemple clàssic, que és el mateix exemple de Frege, és que l'estrella matutina denota Venus i que l'estrella vespertina denota Venus. És a dir, que Venus pot tenir dues significacions que siguin completament diferents. Clar, podem dir completament diferents, un dirà, escolti, no són tan completament diferents, en els dos casos es parla d'estrelles, en els dos casos es parla d'un temps del dia, un al matí i l'altre al vespre, per consegüent la diferència no és tan fantàstica com vostè li sembla, però de totes maneres, si pensem bé, veurem que si una estrella és matutina, surt al matí. De manera que si l'estrella designa Venus, i només l'estrella matutina designa Venus, aleshores l'estrella vespertina no pot designar Venus. De manera que com sabem que l'estrella matutina i l'estrella vespertina designen Venus? És perquè empíricament comprovem que Venus és aquella cosa de la qual es parla, que es pot parlar en la significació de l'estrella que surt al matí i de la significació que surt al vespre. Aquesta relació i combinació entre significacions i realitats, per dir-ho d'una paraula, encara que sigui una paraula massa àmplia, però el nostre propòsit, es pot prendre en molt diversos sentits. Tenim aquí dues significacions, però en podríem tenir tres, en podríem tenir 50, o podríem tenir fins i tot diversos objectes significats per la mateixa frase. Això, naturalment, és més difícil, però en principi hauria de ser possible. O podríem tenir objectes que fossin significats solament i únicament per la mateixa frase. És a dir, que hi hagués una correlació estricta i bionívoca entre la significació i la referència. Ara, quan es parla d'aquestes distincions, i en podria afegir moltes altres, la qüestió és com sabem que aquesta significació té aquesta referència. Com sabem que hi ha aquesta referència, per començar? Bé, això és un problema no epistemològic, sinó un problema ontològic. I aquest problema ontològic està plantejat subrepticiament, sota espècie de problema epistemològic, per molts autors que han presentat aquestes distincions, de les quals he parlat fins ara, des de punts de vista diferents. Ara parlaré únicament, o citaré, dos o tres casos en els quals la distinció aquesta fonamental darrerament atribuït a Kant ha tingut versions molt diferents, tan diferents que moltes vegades ens podem preguntar si realment es parla de la mateixa noció. I jo crec que sí i no. És a dir, hi ha subjacent a aquestes nocions unes condicions que són les mateixes, però hi ha diferències considerables. He parlat d'això perquè ara reuniré sobre el nom de... Aquest nom ja el vaig esmentar, però només una mica de volada. Vaig dir que en les discussions actuals hi ha una lluita entre el que jo he anomenat representacionisme i el que jo he anomenat textualisme. De vegades he anomenat textualisme, els mateixos autors l'han anomenat textualisme. Bé, ahir vaig començar a esbrinar una mica quin és aquesta, en què consistia cada una d'aquestes direccions i immediatament em vaig adonar que, com tothom es pot adonar, que la direcció mateixa, el nom mateix, cobreix, com diuen els anglesos, centres comercials, una gran varietat de mercaderies. Aleshores, cada una d'aquests termes cobreix moltes nocions i moltes realitats diferents. I ahir vaig començar a referir-me a algunes d'aquelles en introduir el concepte d'isomorfisme, que vaig dir que seria la manera més natural d'entrar dins d'un representacionisme. Però vam veure ja que l'isomorfisme, com l'ésser segons Aristòtil, com qualsevol concepte, es pot dir de moltes maneres. Hi ha molts tipus d'isomorfisme, i no solament un. Hi ha isomorfismes que s'allunyen tant del concepte d'isomorfisme en sentit normal que gairebé s'assemblen a una mena de textualisme. Donem aquí un exemple que em sembla que no és massa inadequat, però vosaltres em direu després si l'he pres una mica pels cabells. Suposem ara, i vaig parlar també, de l'isomorfisme entre un dibuix o un gravat o una figura geomètrica i una realitat. L'isomorfisme entre la circumferència i un objecte que és rodó. Però suposem ara que parlem no en termes de geometria corrent, sinó en termes de topologia. La topologia té aquestes condicions molt interessants que fa que certs objectes es puguin transformar segons certes regles de tals maneres que sembla que dos objectes que siguin completament diferents des del punt de vista visual són idèntics des del punt de vista topològic. El cas més corrent és el cas de qualsevol superfície tancada que pot esdevenir un cercle, que pot esdevenir una circumferència, que pot esdevenir un quadrat, que pot esdevenir qualsevol polígon, que pot esdevenir qualsevol cosa informe, sempre amb la condició que sigui un camp tancat. Bé, si aquest camp el dividim en dos, aleshores tenim un gènere de figures completament diferent, de tal manera que una circumferència dividida en dos no té absolutament res a veure amb un quadrat. En canvi, una circumferència no dividida en dos, topològicament, és de la mateixa gènere del quadrat. Bé, si prenem això com a exemple, això no està pres com a exemple, ens adonem de la possibilitat de que allò que semblava l'isomorfisme de tipus tan senzill i una mica absurd com el rellotge que fa tic i que fa tac i que fa tic i que fa tac, que podria haver un gènere d'isomorfisme que des del punt de vista intuïtiu almenys no semblés isomorfisme en absolut. I això seria un text, és a dir, seria equivalent a un text, seria equivalent a un llenguatge. I el que distingiria un de l'altre seria les regles del llenguatge. Les regles del llenguatge isomòrfic en el sentit estricte i les llengües de qualsevol llenguatge isomòrfic en el sentit topològic. Espero que resulti clar que el que vull dir jo és que quan prenem un dels anomenats extrems d'aquesta cadena ens trobem en què ens anem, per dir-ho així, allunyant del representacionisme i acostant al textualisme. Però en el cas del textualisme un fenomen semblant passa. És a dir, agafem un textualisme de qualsevol tipus actual, aleshores el modifiquem, introduïm dins del textualisme una mena de topologia lingüística i aleshores ens trobem en una posició que s'assembla cada vegada més al representacionalisme. En altres paraules, quan mirem aquestes posicions, en aquest sentit, ens adonem de seguida que podem modificar-les des de dintre de tal manera que se'ns converteixin en una cosa diferent de la que havíem tingut com a punt de partida. Bé, parlaré només ara, per donar una llista, perquè no es vegi que parli de qualsevol cosa misteriosa i que no existeix, de diverses concepcions que es podien considerar com textualistes, i són les que em sembla que tothom coneix ja, la posició de Kuhn, en el qual el textualisme és històric, diguem, està calcat sobre la idea de paradigma, i cada paradigma és, diguem, un text naturalment immens, perquè aquí usem el concepte de text com a marc, en aquest cas marc lingüístic, que pot abarcar una quantitat enorme de referències a coses reals. En el cas de Kuhn, ell es referia sobretot a canvis estrictes dins d'una ciència determinada com la física. I l'exemple que va donar, l'exemple que es va esdevenir cèlebre, va ser l'exemple del trànsit de la concepció a la concepció galileana, partint de la concepció aristotèlica o de la concepció heliocèntrica de l'univers, geocèntrica de l'univers. Referim-ne només en aquest cas, que és ben clar, encara que sigui potser massa senzill. Tenim aquí dues maneres de veure el sistema solar. Una manera de veure segons la qual la Terra està al centre del sistema solar. Una manera de veure segons la qual el Sol està al centre del sistema solar. Bé, des del punt de vista, diguem, realista, això són dues coses tan diferents que ningú pot dir que, escolti, és el mateix un sistema on hi ha la Terra al mig a un sistema on hi ha el Sol al mig. La diferència és diferència molt apreciable, perquè en un cas hi ha de repetir el mateix, està el Sol al mig i en l'altre cas està la Terra al mig, i no és el mateix. Ara, des del punt de vista d'una interpretació, diguem, textual, podria equiparar-se el Sol al mig, a la Terra al mig, amb les modificacions pertinents. De fet, les discussions que hi va haver en el segle XVI respecte a la concepció geocèntrica o heliocèntrica de l'univers, que estava lligada també a la concepció aristotèlica o a la concepció galileana del moviment, les dues coses marxaven gairebé simultàniament, eren de tal índole que si s'admetia una concepció textualista, era exactament igual posar l'univers al centre o posar la Terra al centre. L'única diferència era si el llenguatge usat a tal efecte era més fàcil, més còmode, més directe, més descriptiu, més succint, etc. etc. En alguns casos, fins i tot va passar el següent, la concepció heliocèntrica, que és la que tenim avui, es va considerar com superior per alguns, no perquè consideressin que el Sol estigués al centre o no al centre de l'univers, sinó simplement perquè, per tal d'afirmar que la Terra estava al centre del sistema solar, s'havia de formar un sistema d'epicicles tan complicats, tan complexos, que resultava que qualsevol determinació del moviment d'un planeta i la posició d'un planeta era un càlcul extremadament difícil i complicat. Però si un estigués disposat a efectuar aquest càlcul, aleshores gairebé seria el mateix admetre una concepció o admetre l'altra. Donem un exemple potser, que pot ser fins i tot divertit respecte a això. Suposem que hi hagi un grup d'astronautes o un govern, diguem, un govern que tingui molts diners i no sàpiga què fer-ne. I aleshores, una de les coses que farà, potser l'única que podrà fer, serà enviar satèl·lits artificials. Però els càlculs els farà amb el sistema, no el sistema heliocèntric, sinó amb el sistema geocèntric. I aleshores agafarà el sistema d'epicicles, de Ptolomeu. És a dir, agafarà una tensió ptolomaica de l'univers. Naturalment, necessitarà refinar-la. Això no és indubtable. Tal com està, o tal com s'havia presentat, la concepció ptolomaica de l'univers matemàticament necessitava grans refinaments, però refinada fins al punt on sigui necessari, s'haurien de fer naturalment molts més càlculs de computador per això, però les computadores donarien el mateix resultat, al final. És a dir, el número d'operacions matemàtiques que s'haurien d'efectuar per saber que tal planeta està en tal lloc, veritat? I que el satèl·lit artificial s'hi apropa a una distància, diguem, de 2.000 quilòmetres o 20.000 quilòmetres, serien el mateix. Es podria operar amb un sistema ptolemaic, el mateix que es pot operar amb un sistema geocèntric, amb un sistema copernicà. El que passa que, naturalment, això seria, es diria, una mica absurd. Es diria, perquè, escolti, per què no admet vostè el sistema copernicà, que li resultarà molt més fàcil? Per exemple, la quantitat de computacions que us hauran de fer serà molt menor, però, de fet, en darrer terme, els resultats obtinguts seran els mateixos respecte a l'operació que es vol fer, és a dir, enviar un satèl·lit artificial. Insisteixo en això perquè allò de què es parla respecte a alguna cosa de la qual es parla i de la qual es vol fer alguna cosa. No es pregunta aquí on és la Terra. No es pregunta aquí on és el Sol. No es pregunta aquí on són els planetes. Es pregunta, què farem, quina mena de càlculs farem si suposem que la Terra està al centre de l'univers i necessitem enviar, per exemple, un planeta artificial o un míssil o un satèl·lit artificial a Júpiter. Els càlculs seran més complicats, però els resultats seran el mateix. Bé, jo diria que això és una concepció textualista, perquè aleshores es pot dir que és indiferent, en principi, sempre que els resultats siguin els mateixos, naturalment. Des del mateix moment en què hi hagi una falla en el sistema d'epicicles, que hi hagi una falla, diguem, en mesures, distàncies, càlculs matemàtics, aleshores es dirà, ah, és que hi deu haver alguna cosa a la realitat que no correspon als nostres càlculs. I l'única manera per la qual un Ptolemaic podria ser l'astrònom oficial d'aquest govern, veritat? Tots els astrònoms serien telemàrics, no? I tots operarien segons el sistema telemàric, seria que els resultats fossin exactament iguals als resultats obtinguts pels astrònoms que utilitza el sistema Copernicà. De fet, això pot passar fins i tot amb altres coses, sempre que nosaltres ens acontentem amb les aproximacions necessàries. Per exemple, ara faré un exemple que és molt clar. Fins ara tots els satèl·lits artificials que s'envien seguint els càlculs de la mecànica clàssica newtoniana. Ningú es pregunta, escolti, és que això no pot ser. Vostès no tenen en compte, la veritat, que hi deu haver una certa curvatura de l'espai, vostès no tenen en compte que hi deu haver unes certes modificacions. No es té en compte perquè les diferències serien mínimes, perquè potser el satèl·lit arribarà a una distància de mig centímetre, veritat, si agafem una concepció de l'univers distinta de la concepció mecànica newtoniana. És possible que això no sigui així si volem enviar un satèl·lit artificial a una galàxia que estigui a una distància de 2 milions d'anys llums de la Terra. Veritat, això és possible, que aleshores haurem de considerar la realitat mateixa i no solament els càlculs. Bé, plantejo aquest problema i el deixo aquí plantejat en aquesta manera, dir algunes coses més, però m'agradaria discutir amb vostès, perquè em sembla que això és un exemple bastant bo i es refereix a una situació real, que és la que va plantejar Kuhn, el dir que el canvi de paradigma no és necessàriament un canvi de realitat, perquè de fet no sabem el que és aquesta realitat, ho sabem només en la mesura en què la descrivim mitjançant un paradigma. Franco i altres dirien, jo mateix diria, escolti, això us sembla així de primer antuvi, però és que vostè fa moltes excepcions. Per exemple, l'excepció de què? Els càlculs d'acord amb epicicles donaran el mateix resultat que els càlculs sense epicicles, cosa que és, ja, per començar, una mica dubtosa. És a dir, vostè aquí fa la diferència en virtut de la identitat de resultats obtinguts. Però suposem que no hi hagi identitat de resultats, aleshores el problema que se'ns plantejarà és que no hi ha indiferència de textos, sinó que hi ha diferència de realitat. I que per tant, si canviem el text, el canviem en virtut de certs canvis o de certes funcions o de certes propietats que té, o suposem que té la realitat, a les quals s'adequa el text corresponent. El text del qual he parlat fins ara és el text que està donat per una teoria o un conjunt de teories científiques. Però hi ha altres textos, dels quals s'ha parlat molt, que tenen un sentit més directament epistemològic, com per exemple la noció d'episteme a Foucault, que és molt semblant a la noció del tall epistemològic de Bachelard, que és molt semblant a la noció de teoria en el sentit de Feyerabend, que és molt semblant, encara que no exactament el mateix, a la idea del programa d'investigació de l'Akatos, que és molt semblant, encara que no sigui el mateix, a la idea del vocabulari de Rorty, o que és molt semblant, encara que no sigui el mateix, a la idea de les micropràctiques de què han parlat Dreyfus, Taylor i altres autors. El que jo faig aquí és una cosa que els autors dels quals parlo realment s'indignarien. Dirien immediatament, escolti, això no, això és una simplificació i és una distorsió excessiva del que nosaltres pensem. En efecte, hi ha distorsió si pretenem que cada una d'aquestes formes de textualisme és essencialment diferent de l'altra. Són diferents i tenen cada una les seves característiques, cosa que es pot veure, per exemple, amb una diferència entre un programa d'investigació en el sentit de l'Akatos o bé, per exemple, una teoria en el sentit de Feyerabend, fins i tot els dos autors que s'assemblen més uns amb els altres. Però el problema que jo plantejava, i que volia que quedés ben clar, és que aquí tractem al mateix temps de problemes epistemològics i ontològics. I podem fer-ho precisament perquè partim de la distinció, que no és una distinció radical, entre posat, donat, conceptual, real, significació, referència, text, cosa o realitat. Bé, quina solució podem donar en aquest problema? Naturalment, quan es tracta de conceptes contraposats de la forma de la qual he parlat, les solucions són una mica dependents de l'insistència que es posa sobre una de les nocions contraposades. Des del mateix moment en què insistim sobre el poder, diguem, d'un text, i espero que sigui ben entès que aquí empro el mot text en un sentit molt general i molt neutral, en el sentit de llenguatge, en el sentit de sistema conceptual, en el sentit de marc conceptual, etc. Però seguiré emprant el mateix mot text perquè em sembla que aquest és un dels més coneguts i em sembla que és un dels que més directament poden fer comprendre les distincions i les relacions que abans he intentat desbrinar. Des del moment en què insistim en el que podria dir l'importància, la predominància del text, des d'aquest moment disminueix gairebé proporcionalment l'importància que es pot donar a la investigació, en el cas que sigui possible, de la realitat mateix. El text domina la realitat. El text condiciona la realitat. Si això es porta a les darreres conseqüències, de fet, acabem no amb un textualisme, sinó en un idealisme en el sentit tradicional. He esmentat aquest cas, em sembla, si no, en un llibre meu, almenys en un article que tinc aquí davant, que tracta de qüestions semblants, Fichte començava, segons he sentit dir, no sé si és veritat o no, les seves lliçons dient senyors, senyors, perquè senyores no n'hi havia en aquella època, almenys en una aula universitària alemanya, senyors, anem a construir el món. Bé, bilden. Construir el món, bilden, a més té aquests dos sentits. Té el sentit de donar una formació conceptual, ein Bild, una imatge, una idea, una construcció, i al mateix temps de fer, de construir, de realitzar el món. Evidentment, si li haguéssim dit a Fichte, vol dir vostè que en aquest moment, les 9 del matí d'aquest dia a Berlín, vostè anirà a fer el món, fins i tot Fichte, fins i tot Fichte, hauria dit no. Realment el que jo vull és die Welt bilden. Però die Welt bilden vol dir condicionar el món real epistemològicament de tal manera que no hi hagi en la realitat res més que no sigui en l'epistemologia. És a dir, que no hi hagi en la cosa real, en els fenòmens, o en la cosa en si, justament per això Fichte volia eliminar la cosa en si, perquè la cosa en si kantiana ell la construïa. En veritat, la cosa en si estava emmarcada dins d'aquesta malla de construccions conceptuals. De manera que ell deia anem a construir el món, i amb això expressava, com tots sabem, un idealisme extremat, perquè la construcció del món consistia en una sèrie d'armatures conceptuals que es presentaven, en el cas de Fichte, com s'havien presentat en part en el cas de Kant, com es va presentar en el cas de Hegel, i com en molts dels autors importants d'aquesta època, era una forma dialèctica. La construcció del món era una construcció dialèctica del món. En aquest cas era la contraposició i la contraposició del jo amb el no jo. Però el jo amb el no jo tenien la funció, una funció molt semblant a la funció que té el text respecte a allò del qual el text parla. Bé, tenim aquí, per consegüent, el fenomen de que una extremà, en veritat, del textualisme ens porta a la creació, a la formació, building, en aquest sentit seria un mot molt més adequat que qualsevol altre, perquè si em pren un mot tal com, en anglès, picture, i un comença a dir ladies and gentlemen, ja que en aquesta època hi ha també senyores, we are going to picture the world, ningú entendrà el mateix que es podria entendre en el cas de Fichte, on ell jugava, evidentment, amb els dos sentits epistemològic i ontològic del verb bilden. En el cas del verb picture, em sembla molt més difícil de portar a cap, encara que no m'estranyaria que potser el primer Wittgenstein hagués entès algunes vegades bilden en un sentit molt més extrem que en el sentit de picturing. De fet, la traducció que és normal i corrent de bilden per picture És una traducció insuficient, em sembla, i el professor Terry Cabres ens pot dir sobre això molt més perquè coneix molt més directament i molt més detalls els textos de Wittgenstein. En tot cas, bé, aquí no estem parlant ni de Wittgenstein ni de Fichte, sinó els estem presentant aquí com il·lustracions d'un problema que m'he plantejat abans. I el problema és aquest de que com més accentuem l'aspecte que he anomenat textual, més reduïm l'aspecte real, fins al punt que l'aspecte real gairebé desapareix completament. Com més accentuem l'aspecte real, tant més aleshores disminuïm l'aspecte textual, de forma que només hi ha un text per aquesta realitat. Aquesta realitat només pot tenir un text, que seria el mirall de si mateixa, si la realitat pogués veure's. Clar, estic emprant metàfores, no? La metàfora és aquesta. Si el món pogués contemplar-se a si mateix, reflectir-se a si mateix, seria un espill de si mateix, i aquest espill de si mateix seria el seu text. De manera que el món aniria acompanyat del seu text. I en aquest cas, naturalment, s'accentuaria fins a l'extrem el realisme, i de fet gairebé no es podria parlar de realisme, perquè el realisme pressuposa sempre una diferència entre text i allò del qual es parla, una diferència entre conjunt de significacions i referència d'aquestes significacions, etc. En altres mots, i és el que m'interessava avui posar ben clar, i per això no m'he referit a parlar d'epistemologia, si hagués seguit les meves mateixes, els meus mateixos escrits, hauria parlat de moltes altres coses, però he procurat aquí fer el possible per no repetir, és a dir, per referir-me als textos de tant en tant, però presentar-los d'una forma diferent, no de la mateixa forma, perquè si no, els que estan presents aquí em podrien dir, escolti, senyor, si el que vostè diu, ja ho he dit, aleshores ja ho llegirem algun dia i veurem si té raó o no té raó i si té interès o no té interès. Per això he pres punts de vista diferents, en aquest cas he pres el punt de vista de la relació entre sentit referència, conceptual real, marc, contingut, text, realitat, etc. etc. I el que volia jo posar de relleu és que aquesta contraposició és al mateix temps epistemològic i ontològic. És aquí justament on es veu més clar que cap problema d'epistemologia pot prescindir d'un problema d'ontologia. Ara bé, això no vol dir que al començar a desenvolupar el que es podria anomenar un programa o ontològic, el programa ontològic consisteixi en repetir indefinidament que en el cas que s'accentua la realitat d'ella porta el seu mateix text, en el cas de que no, aleshores el text no es refereix pròpiament a la realitat. Ontologia vol dir moltes altres coses, i aquestes altres coses són algunes de les que jo voldria parlar. Avui em sembla que és dimarts. Demà, per tant, serà dimecres. M'agradaria potser avui començar a plantejar el problema, per demà desenvolupar-lo, el problema de que quins serien els principis, almenys en el sentit de començaments, en què podríem enfocar els problemes ontològics. Em sembla a mi que, si abandonem ara el problema ontològic des del punt de vista de l'epistemologia, que no es pot abandonar, s'ha de tenir sempre en compte, com un acompanyament constant, la manera més immediata i directa en què els problemes d'ontologia es poden presentar és la manera en què s'han presentat sota el nom de compromís ontològic. És a dir, en la mateixa manera en què es parlava de compromís existencial, la pròpia vida es compromet a allò que un diu, que és veritat o mentida, acceptable o inacceptable. Aquí hi ha un compromís d'un tipus semblant, però en certa manera molt diferent. Naturalment, el compromís ontològic no és un compromís personal. El compromís ontològic és, sento dir-ho, però no trobo altra manera de dir-ho, és un compromís ontològic. És a dir, és un compromís real, en el sentit que es refereix a la realitat, però no és un compromís personal, en el sentit que un es compromet a acceptar-lo o no acceptar-lo. Bé, anunciaré aquí simplement, i potser, si vosaltres permeteu, avui dia parlaré 10 minuts menys, veritat, perquè tinc una altra conferència dins de poc, i encara hem de tenir aquest diàleg, que potser durarà més del que jo podria pensar, em limitaré a anunciar en què consisteix i com es pot tractar, es pot enfocar aquest compromís ontològic, del qual han parlat diversos autors, del qual he parlat jo, del qual ha parlat sobretot Quine, del qual han parlat moltes altres persones quan s'han plantejat el problema de, bé, senyors, representació, realitat, però de què es parla? Si es pot parlar d'alguna cosa? Bé, El compromís ontològic consisteix simplement en dir compromís en el sentit no personal, sinó en el sentit lògic i en el sentit epistemològic. Consisteix a dir a quines entitats es compromet un acceptar com a reals per tal de poder parlar sobre elles. Això sembla, de vell en tuvi, un començament convencional. Sembla, sí, un començament convencional, perquè aleshores diu, miri, un pot dir, ah, ja sé què vol dir vostè. Miri, jo em comprometo a acceptar només les coses que siguin verdes. I el demés, res, ni me'n parlo. O jo em comprometo només a acceptar l'existència d'entitats biològiques. El demés, o no me'n parli, o pensi que tota entitat, encara que no ho sembli, és biològica. De manera que el compromís en aquest sentit és el compromís. O bé, com ha passat, això ha passat, ningú ha dit tota realitat és biològica, però hi ha hagut una tendència, i va haver-hi, avui dia potser no és tant, potser no insisteix, anomenat personalisme, que entesa no en el sentit ètic, com el va entendre, per exemple, Mounier, sinó en el sentit metafísic, com el va entendre alguns autors nord-americans, com Baum i altres, consisteix en dir que tota realitat, encara que no ho sembli, té un caràcter personal. Això sembla molt estrany, però alguns de vosaltres reconeixereu que això no és tan estrany com sembla, si en lloc de formular-lo en termes dels personalistes nord-americans, ho formulava en termes de Leibniz. En termes de Leibniz, tota realitat, no diré, deia tampoc, no és personal, però és monàdica. I per tant, si és monàdica, té una mena de consciència que va des de l'esmorteïment complet fins a la plena consciència. I aleshores això sembla molt estrany, perquè un dirà, escolti, aquest rellotge, què li passa? I si Leibniz diu, oh, el que li passa és que està esmorteït, el que passa és que no té plena consciència de ser un rellotge, nosaltres podem dir, escolti, senyor Leibniz, és molt interessant, però això que ens diu és una cosa completament absurda i descabellada. Però Leibniz no era un foll, almenys. El sistema monadològic de Leibniz és un sistema molt seriós, un sistema que cal considerar, i és un sistema d'aquest caràcter, de manera que no podem excloure completament. En canvi, em sembla a mi molt difícil admitir el personalisme en el sentit en què es parlava amb aquests autors del qual em referia. Bé, dic això perquè des del mateix moment en què es presenta la mateixa expressió compromís ontològic, és necessari dir que aquest compromís